Empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 2 minuts que passen de les 9 del matí i aquest divendres us volem explicar que ahir dijous professionals de la ciberseguretat han presentat oficialment l'Associació de Ciberseguretat de Catalunya. L'objectiu de l'entitat de balonada de delictes tecnològics és el reforç de la competitivitat empresarial del sector de la ciberseguretat, la sensibilització i el desenvolupament del sector. Per parlar-ne de què és i per a què servirà, tenim amb nosaltres a un dels seus fundadors, l'expert en ciberseguretat i habitual també en aquest programa, Bruno Pérez Juncà. Senyor Pérez Juncà, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres, només faltaria.
Ara ho explicàvem breument, l'objectiu d'aquesta nova associació, però expliqui'ns una mica per què neix aquesta nova entitat.
Doncs mira, neix, com vas veient, el món de la ciberseguretat, cada dia estem siguent notícia, cada cop hi ha més atacs i t'explicaré els dolents, per dir-ho d'alguna manera, aquestes grans màfies organitzades, aquest cibercrim, com t'estic dient, estan molt ben organitzats, estan molt ben comunicats. Aquesta és la part dolenta. Què passa? Que la part dels bons, doncs també hem de fer exactament el mateix. I el que hem fet amb aquesta associació és obrir el ventall a totes les empreses, a tots els autònoms, a les petites peces aquestes del món de la ciberseguretat, al món estudiant, al món públic, tot, i anar tots a una. Veure tots aquests recursos que tenim i col·laborar entre nosaltres, perquè veiem això, que si no anem junts, els esforços individuals no arriben a lloc.
Precisament li volia preguntar això, què o qui hi ha darrere d'aquests atacs massius de ciberseguretat?
Doncs mira, darrere d'aquests atacs massius és això, a vegades es veu aquesta imatge que pinten tant això del cibercriminal que porta una caputxa negra ja sentat en un racó que està atacant. No, això no funciona així. Pensa que és aquestes bandes criminals, és el món criminal organitzat, les màfies aquestes organitzades, que han vist molt de rendiment en el cibercrim i ja porten molts anys invertint-hi molts i molts de diners. I justament aquestes mateixes màfies s'unifiquen entre ells, perquè un està especialitzat, per exemple, doncs en el bloqueig de capital, l'altre està especialitzat en capturar dades, l'altre està especialitzat doncs en crear doncs aquest programa que t'entrarà en el telèfon. Doncs ells s'organitzen i aconsegueixen doncs anar per això, per el que volen, que és justament els diners de la gent. Els hi surt molt i molt a compte. A darrere d'aquests ciberatacs hi han màfies, tot i que també et diré que aquests ciberatacs darrers que estem sentint, que estem veient que estan caient aquesta gent tan grossa, també has de pensar que estem en una situació geopolítica complicada, que realment estem en una ciberguerra, això ja us he comentat més d'una vegada, que aquí hi ha països que se les estan fotent d'un costat a l'altre, hi ha interessos per desestabilitzar, països i, a més, extreure-li les dades i debilitar-li les empreses, perquè alhora la veritat qui rep doncs és la petita empresa i rep sobretot el particular, perquè al aconseguir tantes dades que poden perfilar molt bé i cada vegada les estafes seran més personalitzades, de manera que rebràs un correu electrònic, rebràs un SMS, que normalment doncs no te'l creuries perquè veus que les dades no van per tu, però en canvi, com que les tenen, doncs tu creuràs, perquè saben la matrícula del teu vehicle, saben com es diu ara, els moviments de res que has fet, i esclar, donaràs aquesta confiança i a partir d'aquí doncs comença l'estafa en la que les famílies doncs perden els diners i és el que ens trobem al dia.
Ara ens ho explicaves, un dels objectius de l'associació és coordinar esforços per combatre la ciberdelinqüència. Com ho fareu, això? Esteu en contacte entre empreses i Mossos d'Esquadra?
Sí, guita, ahir vam tenir la gran sort de que una divisió molt important de Mossos d'Esquadra ens va venir a estar ja amb nosaltres, amb els que justament en la taula rodona que es va fer, que es va explicar que la taula rodona no era dels que estaven a la taula rodona cap al públic, sinó al revés, era del públic cap a nosaltres. Per què? Perquè ara mateix l'associació s'està creant i el que volem és saber on hem d'anar, però això només ho sabrem sempre i quan rebem aquest input de la gent que estem, diguéssim, una mica a primera línia de foc, no? I va haver-hi molta interacció justament amb Mossos d'Esquadra, amb els que sí que estarem col·laborant constantment, de dir, nosaltres oferir tot el que nosaltres tenim i compartir aquesta informació que rebem, sobretot quan ells reben un tipus de denúncia o quan nosaltres detectem un nou tipus d'estafa, doncs passar-nos aquesta informació i fer servir tots els canals que tenim de comunicació perquè arribi justament a la ciutadania. Per això sempre us agraïm als mitjans de comunicació que ens dediqueu aquests 2, 10, 5, 15 minuts. Per què? Perquè així podem anar fent conscienciació. L'única solució contra aquests atacs és la conscienciació de les persones, perquè a l'hora de la veritat tu ets el que fas el clic, tu ets el que entregues les dades, doncs has de ser conscient, i malauradament s'està fent servir les tecnologies sense responsabilitat i sense conscienciació.
Ara que ens parlaves de conscienciació, un dels grans perquès, el perquè hi ha una onada de ciberatacs ara a grans empreses, és perquè la ciberseguretat és quelcom que no ens hem acabat mai de prendre seriosament?
Mira, hi ha una part que sí. Hi ha una part que sí, certament sí, a més, la fèiem ahir la broma de que més que l'Associació de Ciberseguretat volem fer la cofradia de Santa Bàrbara, ¿vale? Perquè aquí tothom se'n recorda de Santa Bàrbara quan trona, no ens enganyem. Sí, la PIME, la petita mitjana empresa, ja et diré, i els particulars, tothom va com va. Estem en un món que anem molt estressats, tenim 10.000 problemes, a més ens afegeixen la ciberseguretat, ja el teu dia a dia és complicat, i a més una cosa més, costa, sí? Però ja esteu veient, cada dia hi ha atacs, i el tema de la ciberseguretat és te l'has de prendre seriosament, perquè les conseqüències són dramàtiques, són devastadores. Doncs ara ha arribat un moment de comencem a posar-nos una mica les piles tots plegats, perquè et dic, a l'hora de la veritat, el que rep ets tu. O sigui, el que rep és la teva família, el que rep són els teus fills, els teus pares, la teva empresa, doncs tu ets el responsable. I sí, has de fer els deures. Per això, justament, l'associació de CICAT el que vol ser és un segell de qualitat de poder passar tota aquesta informació i sobretot de poder col·laborar i donar aquesta informació i formació de conscienciació a tothom perquè justament es posin les piles.
I un altre dels grans perquès, aviam si m'explico, és perquè hem comès l'error de viure massa en format ciber?
La vida evoluciona, només faltaria, i estem en una digitalització brutal. El que passa que també ens hem digitalitzat de cop, i el problema està, que t'ho he dit abans, és que estem fent servir la tecnologia irresponsablement, però a més també amb una ignorància important. Això, mira, les meves xerrades de conscienciació, ho explico. Els que vam començar amb ordinadors d'aquells antics, amb els Spectrums i aquells ordinadors antics, sí, doncs el primer que fèiem era un curs d'informàtica, perquè teníem aquesta humilitat tecnològica de dir, escolta, jo no sé com funciona aquest ordinador, algú m'ho hauria d'explicar. I en canvi ara mateix aquí tothom està comprant tecnologia, capdavantera, i aquí ningú t'explica res. L'únic que fas és vas allà, te compres el telèfon, el més xachipiruli que hi ha, el més gros de tot, el que tingui més de tot, però és que no saps ni com funciona. Mm. És que no, no saps de què va. I per tant, doncs, guita, aquí hauríem de rebaixar una mica o augmentar aquesta humilitat tecnològica i començar a preguntar com funcionen les coses. I quan sapiguem com funcionen i per què funcionen, fer-les servir. Perquè, per exemple, s'està parlant dels controls parentals, ara obligatoris, uh-huh. hi hauran, però si ja els sistemes operatius ja porten opcions de control parental, el router mateix que tens a casa ja porta un control parental en la que tu pots configurar que un dispositiu concret estigui unes hores connectat, en el que tu pots configurar el que es diuen els DNS per poder filtrar els continguts dels menors. Tot això ja existeix, però és que, esclar, la gent no sap com va perquè no s'ho miren. Ningú llegeix el manual, ningú pregunta, però jo ja en sé. Doncs hem de tenir una mica més d'humilitat i a vegades doncs, preguntar com funcionen les coses. Per què? Perquè, com te deia, els cibercriminals han invertit molt, ells en saben moltíssim i realment estem en una societat que tenim un gran desconeixement tecnològic i, en canvi, tenim necessitat, o sigui, hem d'anar amb tecnologia, i aquest s'ha creat una mica el que es diu la tormenta perfecta. Mm.
Li pregunto també quin sector pateix més a casa nostra aquests ciberatacs, les grans empreses, els bancs, els particulars?
Mira, aquí ho està patint tothom. Ja t'he dit que estem en una situació de ciberguerra, dos se les estan fotent i nosaltres estem al mig. Per tant, aquí està rebent tothom. Home, per descomptat, grans empreses, llocs que tenen grans quantitats d'informació de dades, doncs, esclar, són objectius prioritaris. Per què? Per al gran rendiment que donen. Ara, el particular no se'n salva. Però per res. Per què? Perquè estem en una situació també econòmica complicada en el món. Hi ha molts de llocs que per ell 50 euros és el sou de 2 mesos i tu aquí te miraran d'estafar i aixecar la camisa a qui sigui. I els importa ben poc que sigui el teu fill de 12 o 13 anys o que sigui el teu pare. M'entens? Un sènior. De dir, clar, estem tots exposats. Per tant, ens hem de protegir tots.
Segurament hi ha sectors que han patit grans ciberatacs i a moda d'usuari segurament tampoc entenem molt el per què. No? Un dels ciberatacs que més ha sonat els darrers anys ha estat el de l'Hospital Clínic, per exemple, de Barcelona, o el Consorci Sanitari Integral. Per què els centres sanitaris són atractius pels ciberdelinqüents?
Guita, són atractius justament perquè saps tu que hi ha aquest factor humà a darrere. A més, les seves dades tenen molt de valor. Vale? Aquestes dades doncs, poden ser vengudes als centres de recerca, poden estar vengudes a farmacèutiques, poden estar vengudes a molts i molts de lloc, però el que te busquen realment és aquest benefici econòmic. Una vegada t'han segrestat aquestes dades, et demanen uns rescats d'unes quantitats realment escarrifadores. Val? I vale, hi ha països que quan els hi ha caigut sistemes sanitaris, doncs consta que hi ha hagut pagaments d'aquests importants. Per això és el que van a buscar. Alhora, la veritat, van a buscar o dades o diners. Mm.
I per últim, deixi'm preguntar-li, perquè els darrers anys hem anat parlant d'una nova eina, d'una nova tecnologia, la intel·ligència artificial. Quin paper tindrà la intel·ligència artificial en aquesta matèria?
Doncs mira, la intel·ligència artificial tindrà el paper que nosaltres li vulguem donar. Sí? Per exemple, per la part dels que defensem, doncs per descomptat ja fa anys que la intel·ligència artificial està col·laborant amb totes les tasques de defensa en ciberseguretat. També en el món forense, per exemple, perquè sàpigues, jo quan faig una extracció d'un telèfon mòbil, allà dintre hi ha de tot. Sí? Veure-ho i classificar-ho és complicat. I mira el que me fa aquesta intel·ligència artificial és me mira la quantitat de fotografies que hi ha i me les classifica i me diu si existeix pornografia, si existeix pornografia infantil, etcètera. Tot aquest filtre a mi m'ajuda moltíssim a no tenir que fotre'm la patacada de cara, sinó que ja vas una mica previngut i ja veus per on te poden anar una mica els tios. Però de la mateixa manera que la part, diguéssim, defensiva, que també a la part defensiva, sempre parlem dels atacs, però és que ells, només que tinguin èxit una vegada, sortiran a les notícies, però en canvi nosaltres estem defensant i estem aturant una quantitat d'atacs al dia que no us ho podeu arribar ni imaginar. Me caso un deni, nosaltres no som notícies, saps què t'avui dir? O sigui, hi haurà una proporció de 99 contra 1 i aquests sortiran. I en canvi, els dolents sí que, la part del cibercrim, sí que farà justament servir la intel·ligència artificial per cada vegada fer aquests atacs tècnics més sofisticats. Per això te dic, serà una eina que farem servir tots dos i la intel·ligència artificial, segons qui la faci servir, servirà per una cosa o servirà per una altra.
Bruno Pérez Junca, pèrit judicial informàtic forense, moltíssimes gràcies per tornar a ser amb nosaltres en aquest programa i enhorabona per la fundació de la nova associació de ciberseguretat de Catalunya, que esperem que sigui amb nosaltres molts anys i ens expliqui tot el que ens explicava avui en Bruno. Bruno, moltíssimes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
A vosaltres, fins aviat, salut.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Que passen de les 9 del matí. Mireu, el Partit Socialista arriba a les eleccions europees d'aquest diumenge amb l'objectiu d'aconseguir una victòria que el mantingui per davant del Partit Popular. Seria el mateix resultat que van aconseguir ara fa 5 anys, quan els socialistes es van imposar per sobre del Partit Popular amb un ampli marge de vot i van aconseguir fins a 21 eurodiputats. Ara les enquestes preveuen un resultat, però més ajustat, en què els populars fins i tot podrien recuperar el primer lloc, un resultat que podria enfortir el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que aquesta setmana fins i tot ha obert la porta a presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez per foragitar-lo de la Moncloa. Però aquest diumenge també es vota per formar el nou Parlament Europeu, que haurà de decidir importants polítiques que ens afectaran a tots, com els nous controls pressupostaris als estats, l'impuls a la indústria o a les energies renovables o un augment a la inversió militar. Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya Laura Ballarín, número 2 del PSC, que ocupa el lloc número 16 a les llistes dels socialistes per aquest diumenge. Senyora Ballarín, molt bon dia i gràcies per ser els estudis de Ràdio Estel.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Senyora Ballarín, el cas que investiga una possible corrupció comesa per Begoña Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez, és un cas de lawfare?
Bé, el que estem veient és una denúncia per part d'una organització d'ultradreta basada en titulars sense proves. Per tant, considerem que hi ha molt poca base legal per iniciar una investigació d'aquest tipus. Però bé, així ho creiem i creiem que també és molt estrany els temps.
Si parlem de les europees, Salvador Illa està reclamant concentrar el vot al PSC aquest diumenge. Quins incentius tenen els votants d'esquerres per fer aquest pas i no escollir altres opcions?
Doncs perquè ens hi juguem el futur d'Europa com mai en els 70 anys de projecte europeu, perquè tenim una ultradreta descavalcada a tota Europa, liderant en molts casos enquestes, i a més amb una dreta tradicional que ja li ha obert les portes en campanya electoral perquè vol fer virar l'eix del Parlament Europeu i de les institucions europees cap a la dreta per girar el rumb de la Unió Europea que havia tingut aquests anys. Per tant, això ens preocupa moltíssim, i en un Parlament de 720 eurodiputats, creiem que la millor opció per parar aquesta pinça de dretes i per garantir que la Unió Europea segueix avançant en polítiques verdes, en polítiques feministes i en polítiques socials és concentrar el vot en el Partit Socialista, que som un grup que ara mateix tenim 146 eurodiputats i esperem a mantenir la nostra força. Per això demanem concentrar el vot fins i tot d'altres formacions polítiques.
Ara em deia, no? Si guanya la dreta a Europa, es trencarà aquest rumb que Europa ha seguit els darrers anys. Quin ha estat aquest rumb dels darrers anys d'Europa?
Doncs considerem que ha sigut un rumb molt positiu, malgrat les crisis sobrevingudes que hem tingut aquesta legislatura. Vam començar el 2019 la legislatura europea marcant-nos l'objectiu d'avançar en la transició verda i la transició digital tan necessàries per la Unió Europea, sobretot en un context on estàvem perdent una mica el tren en relació a Xina i Estats Units. I ens vam marcar aquest full de ruta quan va venir una pandèmia que ens va tancar tots a casa i tenia unes conseqüències socioeconòmiques molt greus, tan greus com la possibilitat de trencar el mercat únic, que fossin els estats amb més capacitat fiscal els que ajudessin a les seves empreses i, per tant, poguessin tirar endavant els llocs de treball i les empreses i en canvi, poder trencar aquest mercat comú, no? com comento. Per tant, la resposta unitària, solidària, amb polítiques expansives, amb un fons de recuperació milionari, amb deute comunitari, creiem que és una resposta radicalment oposada al que va fer la Unió Europea a la darrera crisi, la del 2008-2010 financera, que, com recordaran els nostres oients, va ser caracteritzada per austeritat, per homes de negre i per retallades. Per tant, creiem que el color d'Europa importa, no és una cosa gris sense ànima, sinó que l'impuls en aquest cas de les forces socialdemòcrates, també per suposat d'altres governs, en aquest cas com Macron o Conte, van ajudar a que es pogués fer una resposta radicalment diferent i sobretot també de cara a la crisi d'Ucraïna també respondre amb aquesta unitat i amb un pas endavant en integració que no havíem fet mai, com és defensar el poble d'Ucraïna davant d'una invasió il·legal. Creiem que aquestes coses, mantenint el rumb de la transició verda i la transició digital, que això és el més important, que el fons de recuperació, els milions d'euros s'han d'invertir mantenint aquestes transicions mirant al futur, creiem que això és el que volem posar en valor i el que no s'havia fet en les darreres dècades. Europa ha passat de ser el problema a ser la solució.
Com que m'ha remarcat molt aquesta transició digital, acabem de parlar amb Bruno Pérez Juncà, un expert en ciberseguretat, de fet un dels majors experts en ciberseguretat de casa nostra, i és que ahir es va fundar la nova associació de ciberseguretat a Catalunya. Ens estem prenent també des d'Europa seriosament això de la ciberseguretat?
Sí, i tant. I hem fet lleis en aquesta legislatura per avançar, perquè creiem que és un dels grans reptes. Em sembla molt adequat que es fundi aquesta fundació aquí a Catalunya i com dic, a Europa ja hem posat les primeres bases per avançar en el que és la protecció de la seguretat, ciberseguretat a nivell europeu, perquè només junts serem capaços, només amb més Europa i formant part d'aquest club, podrem fer front a aquesta amenaça que afecta a democràcies i empreses d'una manera molt, molt greu.
Si parlem d'altres qüestions, les enquestes de les darreres setmanes, aquestes que s'han publicat també a nivell europeu, fan preveure una pujada de l'extrema dreta a tots els països. Quines conseqüències pot tenir que partits xenòfobs, extrema dreta, racistes, marquin l'agenda política?
Bé, doncs, en primer lloc, frenar el que són els avenços en agenda verda que hem posat aquesta legislatura, ja ho han dit. Els que hem posat en marxa ho hem fet malgrat la seva oposició, perquè hem construït una majoria progressista a l'Eurocambra. Moltes de les lleis que implementen el Pacte Verd les hem fet sense el Partit Popular. En alguns casos s'hi han sumat, en altres no, com la llei de qualitat de l'aire, la llei de restauració de la naturalesa i l'extrema dreta ja ha dit que vol frenar tot el que és la transició ecològica, considera que no hi ha canvi climàtic, malgrat totes els efectes reals que estem veient a la societat i tots els informes científics. Per tant, ells, amb un discurs negacionista que estem veient a tot el món, no només a Europa, ho estem veient a Estats Units, amb Bolsonaro, amb Milei, volen frenar tot el que és això, i també doncs, aquests discursos racistes que criminalitzen els migrants com a causa de tots els problemes que pot tenir la societat. I parlem de l'accés a l'habitatge o la precarietat laboral, confonent molt molt a les classes més vulnerables i considerant que es pot fer un mur a Europa quan és inviable i, a més, va en contra del dret internacional. I, per suposat, retallar tot el que són drets a les dones, que hem avançat molt aquesta legislatura, i al col·lectiu LGTBI.
Des de la socialdemocràcia europea, obligaran d'alguna manera el Partit Popular Europeu a triar entre els socialistes o l'extrema dreta a l'hora de formar un nou Consell Europeu, una nova comissió?
Sí, així és. Nosaltres, quan arribem al Parlament Europeu, el primer que farem és escollir una presidència i una mesa del Parlament Europeu i després, tot seguit, escollim la presidència de la comissió. Com saben, el nom de la presidència de la comissió ve per part del Consell Europeu. Els primers ministres es reuneixen, proposen un nom, però és el Parlament Europeu el que hem d'aprovar o vetar aquest nom. La darrera vegada va ser Ursula von der Leyen i ja llavors, des del grup socialista, vam treballar en una carta amb la qual li vam posar una sèrie de condicions dins de les quals, per exemple, hi havia el Pacte Verd, dins de les quals hi havia la llei, la primera llei europea contra violència masclista, entre d'altres, però volem posar un valor perquè va ser una de les nostres peticions, i es va comprometre a fer aquest full de ruta i, per tant, per això li vam donar el nostre suport. Ara ho tornarem a fer i, a més, potser fins i tot amb una manera més explícita en el que fa les aliances, no? O sigui, primer farem una llista de les nostres demandes al qui sigui, perquè tampoc vull donar res per fet, primer hem de veure el resultat de les urnes, a qui sigui el nom del Consell Europeu per president, presidenta de la comissió, farem les nostres demandes perquè s'implementi durant els propers 5 anys polítiques específiques que són el nostre programa electoral i també política d'aliances.
Clar, si parlem de les prioritats de la nova legislatura a l'Eurocambra, suposo que haurem de parlar, i ara en parlarem, de canvi climàtic, que vostè m'ho deia, de migració, d'habitatge, de la posició respecte als conflictes internacionals, de la pagesia, casa nostra, que està protestant hores d'ara. I el català? El català és prioritari?
Ho és per nosaltres. Sempre ho ha sigut. El Partit dels Socialistes de Catalunya hem portat sempre dins del nostre programa electoral a les europees que volíem el reconeixement i l'ús del català al ple del Parlament Europeu.
Si sempre ho ha sigut, perquè no s'ha portat fins ara?
Ho hem portat dues vegades, i la primera vegada va ser el 2005, va ser per iniciativa del govern socialista, del govern de José Luis Rodríguez Zapatero, perquè també cal explicar-ho, Això, el Parlament Europeu es porta a petició d'un govern nacional. Per tant, va ser el 2005, el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, que va enviar una carta al Parlament, al president del Parlament Europeu, i llavors, des de la presidència, es parla a la mesa, es discuteix, es vota i s'aprova o no. En aquell moment ens va faltar dos vots, i ara ho hem tornat a portar amb el govern de Pedro Sánchez. Dues vegades s'ha portat aquest tema al Parlament Europeu, dues vegades amb governs socialistes. De moment, s'ha discutit dues vegades a la mesa del Parlament Europeu, el darrer any, i no es va fer una votació perquè no van veure la presidenta, no va veure clar que hi hagués un consens, o bueno, no ho va, es va debatre, però no es va votar. Nosaltres, de cara a la següent legislatura, per suposat, demanarem a la següent president o presidenta que porti aquest tema de manera prioritària al ple, a la mesa del Parlament Europeu. Això per una banda, i per l'altra és l'ús del català, no? Que són dos vies paral·leles pel que fa a l'oficialitat del català a les institucions europees. I això, el govern de Pedro Sánchez, el ministre Álvarez, ho ha portat quatre vegades a discutir al Consell d'Afers Generals, que són els ministres d'Afers Europeus i d'Exteriors, que es reuneixen cada tres mesos a Luxemburg i a Brussel·les, ho ha portat quatre vegades, s'han plantejat dubtes, ell està fent una tasca enorme per contrarrestar i posar informació. Clar, cal recordar que això no és majoria, és unanimitat. Per tant, són 27 països i costa més, però així tenim la intenció de seguir treballant.
Deixi'm preguntar-li per entendre-ho, per què hi ha països que no ho veuen amb bons ulls?
Bé, d'uns et diuen que és un malbaratament de recursos innecessari, sobretot els països més nòrdics, més frugals, consideren que són molts diners i que no creuen que sigui necessari. D'altres tenen una por a l'efecte contagi, o digue-li que senti precedents, i que altres llengües dels seus països puguin tenir l'incentiu de fer aquesta petició. I d'altra banda, molt clarament, veiem una diplomàcia per part del Partit Popular Europeu amb els seus socis arreu d'Europa doncs, per oposar-se a aquesta iniciativa que ve per part del govern de Pedro Sánchez, diferents motius.
Al cap i a la fi, no, si no s'aprova, no s'està discriminant també a 10 milions d'europeus?
Sí, bueno, som una de les llengües més parlades i així ho posem en valor. El que passa que també els tractats són els tractats, vull dir que també hem de respectar com són els procediments i, per tant, doncs, hem de jugar amb aquestes normes i nosaltres fer tota la diplomàcia que s'està fent per part del govern d'Espanya i intentar crear aliances amb altres famílies polítiques per tal de que no ens trobem aquests vetos.
De seguida parlem d'altres polítiques prioritàries com el canvi climàtic, etcètera, però abans li vull preguntar per aquest proper diumenge. Té la sensació que la població europea o certa població europea viu allunyada de les polítiques que es decideixen a Brussel·les?
Sí, en certa manera sí, ens ho diuen en campanya, però bé, també poden sentir un allunyament amb la política general. Jo crec que hi ha una part de la població que sent un allunyament de la política i és amb aquesta part on els hem d'explicar moltíssim les formacions polítiques, els mitjans de comunicació, tots plegats, el que decideix cada instància i cada nivell administratiu, no? Ja que sigui l'Ajuntament, la Generalitat, el govern d'Espanya i Europa, perquè és veritat que és molt difícil que els ciutadans sàpiguen què fa cada administració pública. Ara bé, nosaltres ho posem molt en valor, repetim, el 56% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats venen de Brussel·les i Europa està present en tota la vida quotidiana, des de la qualitat de l'aire que respirem, el preu de la llum que paguem, també els pesticides o els antibiòtics que utilitza la carn, el carregador únic que impulsem per tal de que no tinguem 80 carregadors de diferents marques i que faci un dany al medi ambient. Tot això és Europa, també és l'Erasmus, també són els fons europeus, i ho expliquem, però bueno, sempre costa moltíssim això, no? Que la gent identifiqui bé què fa cadascú. El que sí que crec que ha identificat molt la ciutadania en aquestes eleccions en comparació a altres, i jo en porto unes quantes europees, és l'amenaça que existeix existencial del projecte, o sigui, de l'ultradreta al projecte europeu. Jo crec que això sí que ha calat i això sí que ho sentim.
Ara em deia, Europa incideix en política directa sobre el nostre dia a dia. Ho hem vist, jo crec, les darreres setmanes amb aquestes protestes de la pagesia. Mm. Com ajudem des d'Europa la pagesia catalana?
Doncs hi estem ajudant de manera prioritària, en primer lloc, amb la política agrària comuna. És una política bandera de la Unió Europea, porta més de 65 anys, i representa el 35% del pressupost de la Unió Europea. Més d'un de cada 3 euros del pressupost de la Unió Europea es dedica a la política agrària comuna, i cal recordar que és un pressupost bastant minso. És l'1% del PIB de la Unió Europea. Per tant, són una part molt, molt important ja s'està dedicant i els càlculs són que en alguns casos entre el 20 i el 30% dels ingressos que reben els agricultors provenen d'aquestes ajudes. Per tant, crec que ja s'està ajudant moltíssim financerament per protegir un sector que és fonamental per assegurar la seguretat alimentària de qualitat i, a més, aquesta legislatura, amb la pandèmia i amb la crisi d'Ucraïna, ho hem vist encara més. El que sí que veiem amb les seves protestes, amb les seves demandes, bé, i les estem escoltant, les hem escoltat de manera molt atenta i fins i tot s'han fet algunes modificacions a la darrera renovació de la PAC. Ho vam aprovar al darrer ple del Parlament. Ens reivindiquen menys burocràcia, menys paperassa. Això ho escoltem. I sobretot tenen raó els petits agricultors que considerem, escolta, nosaltres som ramaders, som agricultors, no som gestors, no tenim capacitat per gestionar tanta paperassa, i això la Unió Europea ho ha escoltat i s'han fet unes modificacions per tal de que aquells petits agricultors puguin tenir més fàcil. D'altra banda, què demana la darrera renovació de la PAC? La modificació de la PAC, que es fa de manera regular perquè ens hem d'adaptar als nous temps. Bé, una adaptació per part d'aquest sector primari al canvi climàtic, tal com estem demanant a la resta de sectors de la nostra societat, ja sigui el de la mobilitat, ja sigui el de la indústria, ja sigui altres sectors doncs, que necessitem descarbonitzar la nostra economia, i això ho hem de fer doncs, adaptant-nos cadascú doncs, amb noves tècniques i tal. Això requereix d'ajudes i acompanyament, per suposat, requereix de progressivitat, també, però cal també ser conscient de que tots i totes tenim una responsabilitat per reduir el que és el calentament del planeta i adaptar-nos als acords de París. Però, alhora, aquesta PAC nova també volem posar en valor que és més social. Per primera vegada, és una reivindicació que fèiem des del Partit Socialista, no es podran rebre ajudes econòmiques si els propietaris de les explotacions agrícoles no respecten els drets laborals. Ens preocupa l'explotació laboral al camp. També és una CAP més feminista i més jove perquè es fan ajudes prioritàries per a aquelles explotacions que posin a joves o a dones al capdavant, perquè ens preocupa també el despoblament del camp i volem que també es feminitzi. Per tant, hi ha moltes coses positives en aquesta nova modificació de la PAC. Escoltem les seves reivindicacions. És un sector fonamental. El que sí que ens agradaria és que l'extrema dreta no utilitzi ni confronti el que és camp i transició ecològica, perquè considerem que ells, precisament els agricultors, els ramaders, que són tan fonamentals per la nostra economia, per la nostra seguretat alimentària, són els que pateixen les conseqüències en primera línia del que és la desertificació.
Calen sí o sí aplicar les famoses clàusules mirall, és a dir, que els productes importats tinguin els mateixos requisits que els productes nacionals?
Sí, sí, per suposat. Les clàusules mirall es posen als tractats de comerç perquè es compleixin i precisament per assegurar que quan importem productes d'altres països compleixin les nostres condicions, ja sigui en drets laborals, ja sigui amb ús de pesticides o d'altres ingredients. Sí, el que volem és que es compleixin i sabem que en molts casos, i això també és una demanda que ens fa aquest sector, doncs que es facin més controls a la frontera, a les aduanes, ja se n'estan fent, i es paren moltíssims productes. Si se n'han de fer més, que se'n facin.
Em parlava de la descarbonització. En matèria de canvi climàtic, què cal seguir fent?
Bé, cal seguir treballant amb una reducció, diguem, com he comentat, de les emissions. Vam fer el Fit for 55, que és aquest paquet per aconseguir la reducció del 55% de les emissions de CO2 per l'any 2035, i això ho fem amb una agenda que va, d'una banda, reduint l'ús de vehicles que utilitzen combustibles fòssils. Ens hem posat aquesta legislatura també el topall de l'any 2037 perquè no es puguin vendre ja vehicles que utilitzin combustibles fòssils. Per tant, hem de fer una transformació enorme a la nostra mobilitat, ja sigui privada o pública, per avançar cap a una mobilitat sostenible que utilitzi, sobretot, doncs, vehicles elèctrics, i aquí a casa nostra, que som productors d'automòbils, vull posar en valor, no?, l'aposta que està fent SEAT per transformar tot el que és la seva producció i ja anar cap a vehicles elèctrics. Creiem que estem fent aquesta aposta des de la indústria, també l'hem de fer per part dels consumidors. Per tant, aquest és un procés que requereix moltes fases. D'una banda, i gràcies a aquests fons de recuperació, gràcies al PERTE del vehicle elèctric, s'està fent una aposta molt forta perquè es puguin transformar els llocs de treball i no destruir-ne, i avançar cap a un nou tipus de vehicle. Necessitem de fer també fer molts punts de càrrega, que sabem que això és un dels potser punts que fa que els consumidors encara els hi faci por comprar un vehicle elèctric, perquè diu no podré arribar a Pamplona amb un vehicle elèctric perquè no hi ha suficients punts de càrrega. És una demanda que ens fan i tenen tota la raó. Cal fer un desplegament de punts de recàrrega elèctrics molt major a casa nostra. La indústria també cal adaptar-se i cal fer una inversió molt forta per transformar les seves produccions i reduir les emissions. Cal també rehabilitar habitatges, que també sabem que s'escapa moltíssim CO2 i que també els fons de recuperació estan fent aquesta aposta, i cal fer un desplegament enorme, i sobretot a casa nostra, de renovables. Tenim un 15% només del mix energètic i Europa marca que ha de ser el 50%.
De seguida li pregunto per habitatge i per polítiques més socials des d'Europa. Abans, però, un dels darrers moviments d'Europa que va sorprendre molta gent, sobretot que ve de la lluita dels anys 70, 80, 90, va ser el de declarar que l'energia verda també, o l'energia nuclear, forma part de l'energia verda.
Sí, però ara mateix... Nosaltres, com a socialistes europeus, vam estar en contra de la famosa taxonomia, no?, que era com reconèixer que podia tenir certes inversions públiques. Nosaltres vam estar en contra I, bé, no vull negar que això venia molt impulsat pel govern de França, que té un gran pes de les nuclears, i va voler pressionar amb els arguments, diguem, una mica tergiversats, de que no produeixen emissions de CO2. Nosaltres ens hi vam oposar i ens hi seguirem oposant i treballant perquè surti.
No calen gaires més anys perquè s'acabin les concessions de les nuclears a Catalunya. Cal acabar amb les nuclears a Catalunya?
Bé, ja està presa aquesta decisió i considerem que cal mantenir-la. L'important també és donar seguretat jurídica a cada sector, en el sector de l'energia també. Creiem que si està presa aquesta decisió i l'aposta ha de ser les renovables, creiem que s'ha de fer un impuls de les energies renovables i augmentar, perquè a més, sobretot a casa nostra, tenim les condicions meteorològiques privilegiades per tenir energia solar, energia eòlica, i creiem que no volem tornar a obrir aquest debat perquè al final dona molta incertesa.
En qüestió d'habitatge, ara sí, és una de les grans preocupacions a casa nostra, que cada cop menys gent pot accedir a un habitatge, i un habitatge de qualitat i digne. Com es pot solucionar o com es pot trobar solucions a qüestions d'habitatge des d'Europa?
És un problema que afecta a tota Europa, però aquí a casa nostra d'una manera encara més especial. Les dades donen que a casa nostra el 60%... Els joves gasten el 60% del seu sou en lloguer, i a Barcelona el 85%. És una xifra...
És una barbaritat.
Que no és sostenible. No és sostenible. Per tant, és una de les nostres accions prioritàries, tot i que la política de vivenda és nacional, diguem, i en el cas d'Espanya, autonòmica, també cal dir-ho, vull dir que el marge que pot tenir Europa a nivell legislatiu amb habitatge és poc, però creiem, i així ho portem al nostre programa electoral als socialistes europeus, que cal avançar amb un pla europeu d'habitatge que fomenti el que és la inversió pública, d'una banda, importantíssim, perquè els estats han d'invertir en habitatge social, de lloguer, també, potenciar que sigui de lloguer i no de compra. També una... que ja s'ha començat a fer aquesta legislatura, el que és regular l'ús dels apartaments turístics, i el que s'ha fet aquesta legislatura és una regulació amb les plataformes de lloguer d'ús turístic perquè siguin més transparents, comparteixin les dades amb les autoritats locals, que fins ara no ho feien, i que les autoritats locals tinguin més eines per poder, doncs, el que és regular aquest sector, que tant està afectant a la gentrificació i a les grans ciutats, està modificant el preu del lloguer. I també, evidentment, doncs, lluitar contra els fons voltor que ens distorsionen aquest preu. Tot això des d'Europa ho posarem sobre la taula.
Sí, parlant també de política migratòria, un té la sensació, ho ha vist els darrers anys, com Europa també, en certa manera, s'ha negat el repartiment de migrants arreu d'Europa per països. Ha cedit el xantatge a països com Turquia. S'ha qüestionat polítiques i activismes com els d'Open Arms. Què cal fer en matèria migratòria?
Bé, la migració és un dels grans reptes també que tenim sobre la taula, i el que s'ha fet aquesta legislatura és posar un marc regulatori que no teníem fins ara. I no teníem després de la crisi, la major crisi de refugiats que hem tenit el 2015 arran de la guerra de Síria. Portàvem reclamant un pacte migratori des del 2015, i bé, és un tema tan complicat que no s'ha aconseguit fins ara, i ara tenim una sèrie de normes. No són perfectes. Nosaltres, com a socialistes, ens hagués agradat que fossin, doncs, més ambiciós en alguns camps, però sí que considerem que és millor tenir un marc regulador que no una llei de la jungla, com hi havia fins ara. Aquestes lleis nosaltres considerem que han d'anar encaminades amb dos principis: responsabilitat compartida i solidaritat vinculant. Comentaves el tema del repartiment, la reubicació, que considerem necessària. Per què? Perquè, a més, nosaltres som un país frontera de la Unió Europea, un país frontera sud. La pressió que tenim d'arribada de migrants i de demandants d'asil a Espanya, Itàlia, Malta o Grècia, no, evidentment, no és la mateixa que pot tenir Estònia o Dinamarca. I fins ara el que ens hem trobat és que l'absència de pacte migratori el que feia és que l'aplicació del que s'anomena el reglament de Dublín fa que els migrants refugiats, quan arriben a la frontera europea, quan toquen un primer país que es considera segur, és aquell país el que s'ha de fer responsable de la seva acollida. Considerem que això és injust, sobretot per això, pels països que som frontera sud, perquè considerem que tenim uns números i unes dimensions que a vegades costa moltíssim de gestionar. Per tant, hem reclamat des del govern d'Espanya i des del grup socialista des de tots aquests anys una responsabilitat compartida per tal de que es reubiquin i que també hi hagi, doncs, que els migrants, que els refugiats arribin als diferents països i que aquesta solidaritat sigui vinculant, que hi hagin certs mecanismes. Per tant, vam demanar que la reubicació fos obligatòria. No vam aconseguir el Consell. Per tant, el que de moment doncs, es posa en aquest sistema doncs, de multes i d'incentius, que pot algú li pot semblar doncs, que no és potser la millor eina, però és l'eina que vam trobar per forçar els estats a que no es neguin, que és el que teníem fins ara, que es neguessin a rebre i a reubicar doncs, migrants i refugiats d'asil. Considerem importantíssim la lluita contra les màfies de tràfic d'éssers humans i volem doncs, reforçar el que són doncs, les operacions marítimes que puguin lluitar contra aquestes màfies i nosaltres, com a socialistes, hem lluitat moltíssim contra la criminalització que fa la dreta i l'extrema dreta al Parlament Europeu de les organitzacions, de les ONGs com Open Arms o tantes altres que fan una feina humanitària fantàstica per evitar les morts al Mediterrani o a l'Atlàntic.
D'altra banda, quina ha de ser la posició europea davant conflictes internacionals com el que vivim a Ucraïna o al Pròxim Orient amb Israel? És veritat que Pedro Sánchez ha fet grans passes endavant reconeixent l'estat palestí, però cal molt més, no?
Cal molt més. Posem molt en valor la resposta unitària que ha tingut la Unió Europea, i molt ràpida i molt contundent pel que fa a la invasió il·legal, barbara i en contra de tot el dret internacional d'Ucraïna per part de Rússia. Portem ja 2 anys de guerra, milers de morts, i creiem que les passes que s'han fet enviant armament a un poble que està lluitant no només per defensar el seu territori, sinó els valors de la Unió Europea, és positiu i cal seguir defensant-ho. I així ho seguirem fent amb paquets de sancions a Rússia i denunciant les violacions de dret internacional, també davant la Cort Internacional de Justícia pel que fa a les violacions de drets humans a Ucraïna. I lamentem, tal com posem en valor aquesta unitat, lamentem la manca d'unitat que hi ha hagut per part de la Unió Europea en relació amb la massacre que es produeix a Gaza. Això volem posar també...
El que està passant a Gaza, senyora Ballarín, perdoni, és un genocidi?
Bé, a la Cort Internacional ho està estudiant. Està estudiant que declarar si és un genocidi o no. Hi ha unes quantes proves que sembla que apunten a que s'estan fent crims de guerra, s'està utilitzant la fam com a arma de guerra, s'està utilitzant el bombardeig de població civil que va en contra de tot el dret humanitari internacional, sembla, i totes les proves apunten a que és un genocidi, i Espanya ahir va fer una passa importantíssima que no ha fet cap país de la Unió Europea en integrar-se com a part d'aquest procés i aportar proves i ajudar a la Cort Internacional de Justícia a veure, a dir si és un genocidi o no. Per tant, nosaltres tenim molt clar de quin costat de la història estem. Espanya està alçant la veu com ningú a la Unió Europea en relació a aquesta massacre i en aquesta violació de drets humans. El que lamentem és la manca d'unitat i per això reclamem, ho venia reclamant el representant Josep Borrell durant tots aquests anys i ho seguirem reclamant a la següent legislatura, el canvi de la presa, de la manera de prendre decisions en política exterior, que fins ara és unanimitat, i això fa que no puguem tenir una veu forta i unida en alguns casos com en aquest, i anar cap a un sistema de majories que ens pugui ser molt més contundent.
Estem ja fora de temps, però sí que li voldria preguntar dues qüestions d'actualitat. Primer, pel Fons Monetari Internacional, que ha elevat la previsió de creixement de l'economia espanyola fins al 2,4% aquest any, davant de l'1,9% estimat a l'abril passat, i ha situat el del 2025 en el 2,1% i el del 2026 en l'1,8%.
Són dades extraordinàries. I a més, posem en valor que aquestes dades extraordinàries, que no té cap altre país de la Unió Europea, s'està fent alhora que un govern socialista, un govern de coalició progressista, està impulsant les majors polítiques socials que hem fet en els darrers anys. Una revalorització de pensions, un augment del salari mínim, unes condicions laborals que no teníem fins ara, per tant, demostrar a la dreta i a l'extrema dreta que es pot fer polítiques socials amb les millors dades econòmiques. Un orgull.
I per últim, com sap, el proper dilluns coneixerem els resultats de les eleccions europees, però també el dia 10 a les 4 de la tarda hi ha la Constitució al Parlament de Catalunya, i jo em veig amb l'obligació de preguntar-li si creu que s'ha de permetre el vot delegat de l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig.
Bé, jo no tinc opinió personal al respecte. Jo crec que els òrgans que han de prendre aquesta decisió aplicaran les decisions o les mesures que creguin oportunes. Jo el que sí que crec és que la mesa ha de ser representativa del resultat de les eleccions del 12 de maig. Crec que la ciutadania de Catalunya va parlar de forma contundent i clara, i esperem que la mesa sigui representativa, perquè així ho ha de ser. Els governs poden ser més ideològics. Les meses dels parlaments han de ser representatives dels resultats de les eleccions. Jo espero que així ho sigui, i sobretot doncs espero que sincerament, es pugui obrir una nova etapa a Catalunya, com així ho ha demanat la ciutadania.
Laura Ballarín, candidata número 2 del PSC a les eleccions europees del 9 de juny. Moltíssimes gràcies per passar avui pels estudis de Ràdio Estel, i molta sort, que vagi molt bé.
A vosaltres, un plaer.
Ràdio Estel.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Però quin sofà més xic, Nuri!
El vaig triar perquè combina amb el Picasso.
Et deu haver costat una fortuna!
No diguis res, però a Galeries del Tresillo, a més del 20% de descompte, t'ho financen tot, sense interessos i sense costos d'obertura.
Per què parlem així?
Per fer joc amb el sofà, no?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo tens sofàs, matalassos i decoració amb un 20% de descompte i un finançament increïble. Galeries del Tresillo.
I si ets autònom, aprofita un 10% extra i finançament sense interessos fins al 30 de juliol.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Vinga, va, 8 minuts, ja arribem a les 10 del matí. Continuem pendents de l'actualitat, però ara sí, arrenquem amb el magazín de La Caravana. Un divendres en el que arriben a les 10 del matí descobrirem una nova edició de la revista Catalunya Cristiana de la mà de la seva sotsdirectora Carme Munté, i a continuació analitzarem l'actualitat i sabrem què passa al món amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer. Cap a les 11 a l'entrevista cultural ens visitarà l'actor, cantant i director Daniel Anglès, que dirigeix la gran nit de Degoll de Gom, tot un espectacle musical que fa un repàs dels 50 anys de la mítica companyia de teatre i que podrem gaudir de l'11 al 13 de juliol al Festival Grec de Barcelona. A més, de camí cap a les 12 xerrarem amb Nia Paton del Festival Píndoles, el festival de teatre en format breu que els dies 7 i 8 de juny també celebrarà al Castell de Montjuïc.
I aquest divendres, cap al punt del migdia, parlarem també de cinema, com és habitual, amb el nostre expert i crític del Setè Art, Víctor Rodrigo. Més enllà serà el torn de la tele que ens va parir, avui acompanyats d'en David Vidal. Farem safareig amb la premsa rosa, amb Julià Elias, i amb tot això arribarem amb l'últim bloc del programa Molta Festa per anunciar qui s'endú la cistella Capravo d'aquesta setmana. Tot això avui, divendres 7 de juny, a la Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, tots preparats ja a la taula d'aquest estudi 1 per arrencar amb les seccions habituals.
La Caravana.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Ay, siempre cuando...
No ploris, de giro,
¿no? No, plorar per què?
Què et passa? T'emociona la cançó?
No sé, dic, ara s'ha emocionat amb la cançó.
Ah, què va, què va?
T'emociona més el barrio que Ludovico Einaudi?
No.
En fi, va, Tom per la vida.
Avui t'agafo un Tom per la vida de Daniel Anglès, director, cantant, adaptador de lletres, coordinador artístic, professor i director de musicals. Aquest home ho ha fet tot, és un dels grans. Però avui puja a la Caravana per presentar-nos la gran nit de Dagó i Dagó, un espectacle que estarà al Festival Grec de l'11 al 13 de juliol i que commemora el 50è aniversari de la companyia.
L'alegria posseix per un instant, dura només un segon i se'n va de tu. L'alegria ve com un llampec fugaç, t'abandona el moment més inoportú. No cal que busquis a llocs perduts, la tens dins teu, s'ha quedat amb tu. Rebo l'eufòria d'aquell moment, fes que tot allò torni a ser present.
L'alegria que passa al darrer musical.
Exactament. De Gom, eh? El darrer musical que, com ja sabeu i ho hem explicat, Dagó i Dagom, la companyia, baixarà definitivament dels escenaris aquest any, però això sí, ho farà per la Porta Gran, amb Taviana, Flor de Nit, Maricel o Cop de Rob. Són només alguns els exemples teatrals que ens ha regalat aquesta companyia. Hem de tenir present que s'acomiada dels escenaris després d'atenció, eh? 34 espectacles, 23 d'ells musicals, amb el que costa fer un musical, més de 8.000 funcions i més de 4.700.000 espectadors.
Quina borrada.
Per tant, la pregunta seria, qui no ha vist algun espectacle de Dagó i Dagó? Mm. En Catalunya, Rafa, de debò.
No he vist.
Cap ni un.
No he vist res.
Em sembla indignant.
De Dagó i Dagó.
Doncs mira, et quedarà una temporada per veure Maricel. Perquè tornen.
Doncs, exacte. Jo estic disposat a que em convideu.
De fet, grans musicals, en Taviana va ser un dels primers. Sí. Que era
si
una...
no et conviden, no hi vas, eh?
Era espectacular, van fer Els contes de Poe, van fer Mikado...
Flor de nit, Flor Cop de rock...
En fi.
M'heu fet sentir malament.
Home...
O sigui, en passar
no n'hi ha per menys.
És, no he tingut passió.
Mai millor dit, parlant de Maricel, és buc insigne del Teatre Català. Mm.
Ja ho sé, ja ho sé. Sí, sí.
Home, em sorprèn que, per exemple, Maricel no l'hagis vist mai. Jo que sé, un Cop de rock, per exemple, entenc que potser no l'has vist, però Maricel
no.
És part de la cultura catalana. Tot convidarem.
Sí, sí.
Com dèiem, aquest any fa 50 anys...
Que siguem bons seients, no vull anar. Però una vegada que vaig...
D'acord. Doncs aquest any la companyia fa 50 anys i el tret de sortida de la celebració d'aquests 50 anys serà la gala commemorativa, la gran nit de Dagó i Dagom, que, com hem dit, la podreu veure l'11, el 12 i el 13 de juliol al Festival Grec. La podreu veure només si teniu entrades, perquè no en queden. Però avui, en Daniel Anglès, li preguntarem si hi ha la possibilitat que... Prorrogar no entenc, perquè els espais doncs, sempre tenen unes dates limitades, però potser la podríem veure a algun altre lloc, tant
no,
de bo.
Veritat, exacte, és veritat que no són... Ahir ho parlàvem amb el director, amb Francesc de Desús, director del Grec, que hi ha molts espectacles que han nascut per al Grec i després han continuat altres teatres de Barcelona i de Catalunya.
No, tant de bo. Tant de bo, perquè és que van volar les entrades, i no m'estranya, perquè és que podem veure grans noms, com per exemple Víctor Arbelo, Roger Berruezo, Anna Castells, Mariona Castillo, Jordi Coy, Xavi Hernández, Guillem Foller...
Xavi Hernández?
Sí, no del Barça.
No, no,
que... no, tampoc.
Digui, igual s'ha posat...
No. Una llista llarguíssima de noms, d'actors, d'actrius que han passat per la companyia, i convidats sorpresa, que no els han dit, i suposo que seran doncs, l'aparició estel·lar de la nit, que tothom agrairà moltíssim. Llavors, com que estem fent un tomb per la vida, sobre Daniel Anglès, que sapigueu que, com hem dit, és actor, cantant, és moltes coses, coordinador artístic, professor i director de musicals, però ara no parlarem d'això perquè es porto algunes curiositats que segurament no sabeu.
Vinga.
Entre moltes altres coses, Daniel Anglès ha doblat el personatge de Miguel a les cançons de les versions catalana i castellana de la pel·lícula The Road to El Dorado, la ruta cap al Dorado. I l'escoltem.
Com més aprenc, com més
més veig món, menys m'apassiona el meu entorn. El cor inquiet...
Tenia unes dèries de petit, li preguntarem a Daniel Anglès, perquè jo tenia una dèria de petit que era intentar doblar...
Ai...
No, personatges de dibuixos animats.
Doncs que hi ha alguns consells.
M'hagués encantat.
Li preguntarem, li tirarem aquesta sense dir-li res, li direm...
Què es necessita per fer això?
Escolta't això. Clar, és un Daniel molt jove, eh? Estem parlant que fa potser 20 anys que va fer això. O més, inclús. Però més enllà de la ruta cap al Dorado, de posar-hi veu...
24 anys.
24 anys, exactament. També ha doblat el personatge, aquest segur que el coneixeu, de Quasimodo a les cançons de la versió catalana de la pel·lícula El Japerut de Notre Dame de Walt Disney.
He viscut dient-me com deu ser passar un moment prop d'on són ells. Voltar com ells.
I d'aquest doblatge fa més anys, eh? Això va ser el 96.
A Geperú de Notre Dame hi ha alguna cançó molt xungueta, eh?
Sí.
Molt rara.
No, avui les hem escoltat i dic, sort que aquesta es pot posar fora.
És una pel·lícula que dius, això...
Hi ha moltes pel·lícules de Walt Disney que van fer els anys 90, que a dia d'avui les veus i s'han de revisar moltíssim.
Tenen coses una mica jo...
Sí, que han envellit malament, oi?
I per sort...
Però ell està molt bé cantant.
Ho fa genial, Daniel Anglès.